A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I és que ja li hem dit que té una ficció cara, però bé, al final, per a gustos colores. Hi ha un perfil d'Instagram que és frikicart/cat, que el porta un sitgetà, que és en Dani Nieto. Dani, bon dia.
Hola, bon dia.
I és una... doncs això, és un perfil d'Instagram que es dedica, atenció, a analitzar parcs d'atraccions.
Així és, així, així és. Sí, sí.
A veure, Dani, explica'ns, tu com et podem definir? Com a expert en parcs d'atraccions? Com seria això?
No, com a entusiasta, no?
Entusiasta,
que va, va. I els gaudeix, no? M'agrada visitar, conèixer diferents parcs i gaudir-los, no?
I aleshores els expliques en aquesta, en aquest perfil, una fas una miqueta d'analítica. Com hi ha analítiques de tot, doncs també hi ha una analítica de parcs d'atraccions que la porta... entenent que n'hi ha més, però una d'elles la porta un sitgetà. A veure, com et comença aquesta idea, aquesta afició?
Mira, l'afició, jo crec que hi ha dos moments que em marquen, no? El primer és que jo de petit jugava amb el primer ordinador que vaig tenir a casa, jugava al Roller Coaster Tycoon, era un joc de crear el teu propi parc d'atraccions, no? I després, a final d'any, ja una mica més gran, anàvem amb l'institut a final de curs a PortAventura, i era el dia més especial de l'any, no? No dormies bé i ja et despertaves neguitós i això. I aleshores l'afició no havia passat mai d'aquí, no? Aleshores, fa un parell d'anys, amb els amics, després de voler fer un viatge cap a Los Angeles, al final no vam poder acabar-ho de quadrar, i vam decidir, doncs, anar a Orlando, que era anar a visitar els parcs de Disney i d'Universal, que n'hi ha allà. Vam fer 7 parcs.
7 parcs?
7 parcs. I aleshores, allà, en el primer moment que vam arribar, va ser com reconnectar amb el nen aquest interior que jugava a crear la muntanya russa més alta o el que fos, no? I aleshores allà ja va començar aquesta afició dels parcs d'atraccions, és a dir, vaig tornar enamorat, jo aniria cada any, l'únic que aquí sí que si no s'hi pot anar.
Sí, és prohibitiu aquí ja, sí, sí.
I aleshores vaig començar a investigar quins parcs hi havia aquí per a Europa, més a prop de casa, i a part de PortAventura, que era el que coneixíem, no? Aleshores, doncs vaig començar a descobrir tot de parcs, de per aquí a Europa, i un dia em vaig presentar, vaig fer una petita presentació i els hi vaig presentar als meus amics de, mira, jo aquest estiu vull anar a visitar aquests parcs d'atraccions.
Qui s'apunta?
Qui s'apunta? I aleshores...
Va haver voluntaris o què?
Va haver-hi voluntaris, sí. La Maria, el Josep, l'Albert, s'hi van presentar com a voluntaris, després s'han anat sumant els Sergis també, i aleshores, des d'aleshores, vam començar
a descobrir
parcs per a Europa, no? I aleshores, aquest estiu, abans d'anar de viatge, que vam fer una ruta per Bèlgica i Holanda, doncs vaig dir, mira, potser això la gent en el meu compte d'Instagram, potser els meus amics no els hi acaba d'interessar que pengi tot el dia fotos de parcs d'atraccions, i em vaig crear un compte d'Instagram, més que res, per penjar els 4 vídeos que fes, i també, és a dir, a mi sempre m'ha agradat fer moltes fotografies, vídeos, i explicar una mica, pues, aquest entusiasme que tinc per això. I aleshores em vaig crear el compte, vaig començar a penjar 4 vídeos, i n'hi va haver-hi algun que va funcionar, no? I aleshores, doncs, això et dona més ànims de, mira, al final hi ha gent que li interessa, no, la meva opinió sobre certes atraccions o el que sigui, i aleshores, doncs, he començat a fer-ne.
A veure, si entren, veuran que té un punt tècnic, l'analítica, és a dir, no és m'agrada o no m'agrada, sinó que hi ha un cert vocabulari
per definir
la tipologia d'atracció, etc. És a dir, que la cosa és més, més especialitzada del que des de fora pot semblar.
Sí, exacte. És a dir, al final és difícil donar una opinió d'una atracció, no? Et pot agradar o no, i intentes ser una mica objectiu amb agafant certs tecnicismes, no? I utilitzar un vocabulari que potser dintre del món dels entusiastes està més acceptat, no? Més utilitzat, i des de fora a vegades no sé, parlem d'airtime, que és el moment aquest d'ingravidesa de les muntanyes russes, que potser per mi el tinc ja molt acceptat, però des de fora es veu una mica més, ara que està parlant aquest.
D'acord. Perquè, clar, al final no tots els parts són iguals, ni molt menys, sí, però sí que tots els parts mantenen un determinat perfil, una muntanya russa, sí, l'atracció familiar, una miqueta... Això ho trobes a tot arreu, més o menys resolt, però ho trobes a tot arreu, no?
Sí, exacte, això no falla. Normalment tots els parcs tenen una muntanya russa intensa, ja pot ser més bona o menys, però normalment tenen com... per cobrir el perfil més adolescent o més...
adrenalític.
Adrenalític. Sí. I després tenen atraccions més familiars, després normalment tenen alguna coberta, una dark ride, que diem que són amb animatrònics o com sigui, i les típiques d'aigua, els troncs i els ràpids, no? Mm-hmm. Això vindria a ser l'oferta típica dels parcs.
Perquè al final, en aquests viatges, a on has estat visitant parcs?
Doncs vam fer als Estats Units, només he visitat a Orlando, uh-huh, i aleshores després hem fet per aquí a Espanya, vam anar a Madrid ara fa poc, i després per Europa hem fet Alemanya, Bèlgica i Holanda.
D'acord. És a dir, que encara et falta...
Encara em falta.
Uns quants. per recórrer, sí, sí, i per poder analitzar.
Sí, sí. Avui mirava abans de venir i porto uns 30 i escaig.
Déu-n'hi-do. Ja dèiem que no és una afició barata.
No.
Perquè, com tots saben, entrar al parc no és barat, menjar al parc tampoc, i si a sobre agafes el vale de la cua ràpida, encara menys.
Sí, sí. A veure, els parcs estan fets... perquè acabis gastant, no? L'únic que quan ja n'has fet uns quants ja saps més o menys com...
Els trucs,
aleshores, si ho planifiquem amb molt de temps, doncs sempre traiem ofertes de... Ara, per exemple, el Black Friday, doncs potser posen entrades amb 50% de descompte per entrades de l'any que ve, doncs ja te les treus i coses així, no? Esperes una mica les ofertes i...
Perquè, clar, ja per fer-ho bé i per passar-t'ho bé ha d'haver un punt de logística i un punt de planificació, entenc.
Sí, sí, exacte. Jo sóc una mica obsessionat, els meus amics ho saben, en planificar en exactitud la ruta, uh-huh, no? Aleshores, normalment a l'estiu fem una ruta d'una setmana i anem, cada dia fem un parc diferent. Aleshores... on comences, on acabes la ruta, ja és una mica un mal de cap a vegades, no? Per trobar els vols barats d'un lloc a l'altre, després els horaris dels parcs, hi ha vegades que tanquen dies més aviat o més tard, o el que sigui, o hi haurà més afluència en un dia en un parc o no... Quadrar tot això ja és un d'això, i després a l'arribar al parc...
Clar, i quadrar dintre el parc.
Quadrar
també,
dintre
no?
el parc, quina atracció aniràs a fer primer. Normalment optem per fer les més familiars, que uh-huh, són les que al final hi puja tot el públic del parc,
sí,
i normalment són les que s'omplen més. Després les muntanyes russes més extremes, doncs normalment no acostumen a tenir tanta cua com... per exemple...
Clar, perquè no és un perfil tan global.
Sí, ja uh-huh, és només una part de la gent que hi ha que hi pujarà.
D'acord.
Aleshores, sabent això, doncs et vas movent i...
Què ha de tenir un parc perquè el valoris bé?
Primer de tot, ha de tenir una bona oferta d'atraccions, és a dir, ha de tenir una muntanya o més d'una una muntanya russa que... tingui unes sensacions que t'agradin. Uh-huh. Després ha de tenir oferta més familiar. Això també realment ho valorem. Les dark rides, a mi m'agraden molt. És a dir, vindríem a parlar del tipus de Pirates del Caribe, de Disney o uh-huh, la Mansió Encantada, coses així, no? D'atraccions de passeig que t'expliquen una història, no? I després atraccions aquàtiques, també, sobretot a l'estiu, no parem de pujar perquè t'has d'anar refrescant. Uh-huh. Això vindria a ser la part de l'oferta. Després vindria la part de les operatives, que és que les cues flueixin, no hi hagin temps elevats d'espera, que puguis gaudir del parc i no t'hagis d'estar dues hores fent cua o sense moure't, que a vegades és el que et provoca la mala sensació del parc, no? Uh-huh. De, ostres, aquí hem estat perdent el temps. I després ja ve l'altra oferta més...
no complementària.
Tan complementària, uh-huh. Exacte, que vindria a ser l'oferta de menjar, els preus que tenen, la qualitat del menjar, espectacles, ambientació de carrer, la tematització, sobretot, també. Hi ha parcs més d'atraccions, que és una muntanya russa sobre asfalt, mm-hmm. quasi, i després hi ha parcs més tematitzats, com vindria a ser pues, el que tenim al cap, no? Com Disney o PortAventura, també, doncs, que tens el Far West, dins de tot, formes part d'una història, no?
D'acord. Clar, perquè ara m'ha vingut a mi el cap, per exemple, el Prater de Viena, que no...
Sí.
Hi has estat?
Sí, també, és veritat.
Clar, és un format que no estem acostumats,
sí,
perquè és un parc obert on tu pots passejar i al final compres entrades per les atraccions, però no és un lloc tancat on accedeixes, però clar, això és un model... De mitjans del segle XX.
Sí, sí, sí.
No té res a veure, tot i que la Núria del Prater és molt recomanable, és espectacular, però no és el, anava a dir, el model de parc d'atraccions que es porta ara, no?
Sí, exacte, exacte.
Uh-huh. Perquè la gent, clar, qui més qui menys ha estat a PortAventura, perquè és el que ens cau més a prop, sí. com a parc seriós. En quina escala el posaríem perquè, diguem, per comparar? És a dir, quan entrem a PortAventura estem en un molt bon parc, en un parc top, en un parc mitjanet...
Sí, PortAventura estaria en la gamma alta de parcs uh-huh. d'Europa. En el món, potser no, però d'Europa sí que estaria en una gamma alta. L'únic uh-huh. que dintre d'aquesta gamma alta hi ha parcs que són millors.
Millors per què?
Millors perquè, sobretot, últimament a PortAventura hi ha moltes queixes de les cues, sobretot.
L'operativa
que dèiem. Uh-huh. Per exemple, anem a Alemanya i els parcs allà van molt quadrats.
Són alemanys, no?
I hi ha un tren que surt cada 30 segons i no baixen d'aquest ritme. Uh-huh. Aleshores,
però això vol dir tenir més gent organitzant,
això vol dir més gent,
no?
Contractada, no? Uh-huh. I aleshores, últimament s'està veient que falta una mica de gent a les atraccions. Tot i que vaig anar aquest diumenge a PortAventura uh-huh. i sí que vaig notar que, sobretot a les atraccions principals, a Shambhala, Dragon Khan i Furious Baku, que hi havia més gent a les atraccions i les cues es movien més.
D'acord, perquè clar, entenc que els parcs també han d'estar molt pendents dels comentaris que es fan sobre ells mateixos a les xarxes, per evitar...
Sí, sí, exacte.
Doncs que això redundeixi en una mala imatge.
Exacte, el fet, també els parcs volen que hi tornis, no? Aleshores,
uh-huh. Si tens una mala experiència...
Si tens una mala experiència, possiblement no hi tornaràs, no? Uh-huh. Aleshores, al final has de sortir amb un bon gust de boca del parc dient, ostres, doncs m'agradaria tornar-hi, no?
Perquè has estat a parcs americans, veu anar a Orlando, és molt diferent com els munten allà o com s'organitzen allà de com estan aquí a Europa?
A veure, clar, al final vam anar a Estats Units, hi ha dos tipus de parcs. Ja vindria a ser els Disney Universal, que és un món a part, és una lliga diferent.
Que seria el format de Disneyland París,
sí,
per exemple.
Sí, exacte, exacte. Uh-huh. Aleshores, a Orlando hi ha quatre parcs de Disney i dos d'Universal més un aquàtic ben fet d'Universal. Aleshores, sí que allà tenen, sobretot Disney, té una quantitat de terreny que no et pots imaginar. Aleshores, és hotels, vas amb monorail de l'hotel fins al parc. És a dir, des de que creues la porta d'entrada amb el cotxe del terreny de Disney, mm-hmm. ja tot és una experiència, no?
I llavors,
l'únic que això potser no és a l'estil típic de parc americà. Uh-huh. Aquí hi ha també un grup de nois, l'Arnau, l'Aleix Ibáñez, el Miki, que han viatjat molt per als Estats Units.
Sí.
Aquests sí que han fet tot als Estats Units i els parcs típics dels Estats Units vindria a ser un parc més d'atraccions, acer pur sobre asfalt i poca cosa més.
Allò que veiem a les pel·lícules.
Sí, els típics de pel·lícules del Pierre de Santa Mònica i sí, tot això, pues, coses més així.
D'acord.
I a Europa sí que tenim un estil més de que tot ha d'estar una mica més tematitzat, intentar buscar que hi hagi una història dintre de l'atracció, que formi part tot una mica de l'experiència, no? Que encara que el pressupost del parc sigui limitat, intentar-ho tematitzar de certa manera, no?
Per tant, clar, Estats Units, entenc que tens ganes de tornar-hi,
sí,
però això s'ha de fer Guardiola abans.
Sí, s'ha,
no?,
de fer Guardiola, s'ha de fer Guardiola.
I mentre, què tens previst ara properament? Perquè has fet Alemanya, has fet Holanda i Bèlgica.
Sí. A veure, en peu
no hi ha res encara.
Encara de cara a l'any que ve no tenim res.
Però la il·lusió quina seria?
A mi m'agradaria viatjar a França, anar a Parc Astèrix, que és un dels principals
un dels parcs clàssics
d'Europa. I després hi ha tot de França, tenen més cultura de parcs, i hi ha parcs que donen oferta a petites ciutats. No a grans metròpolis com aquí vindria a ser PortAventura, i tenim la Warner i Parque de Atracciones a Madrid
i ja està,
i poca cosa més, i Terra Mítica cap a València.
A València, exacte.
Allà hi ha molta oferta, molta
més regional.
Sí, igual que Alemanya i Bèlgica i Holanda. Són parcs més petits que compleixen la funció de donar oferta a la ciutat que tinguin a prop.
D'acord.
Aleshores, hi ha diferents rutes que pots fer per allà, i si no, també m'agradaria anar cap a Dinamarca i Suècia.
Dinamarca, Legoland.
Sí, exacte, Legoland, després hi ha Jurs Sommerland i altres parcs que també són molt, molt
Vinga,
tops.
I en l'últim minut, el millor?
El millor? És difícil d'això. Mira, a Europa me'n quedaria amb tres, que serien Europa Park, està a Rust, a Alsàcia, aquella zona entre Friburg i Colmar. Està just al
entre
mig.
França i Alemanya, per entendre'ns.
De fet, té el premi, li han donat per novena vegada el premi al millor parc europeu. Després a Fantasialand, a Colònia, que és el parc més immersiu del món, està super tematitzat, és preciós. I el que a mi m'ha robat el cor aquest any, i crec que si haig de tornar on tornaria aquest, seria Efteling, a Holanda. És un parc, vindria a ser una mena de Disney, té aquesta màgia de Disney, però ambientada una mica més clàssica europea, amb els contes dels germans Grimm, té una zona de contes espectaculars, i és un parc, no busca l'adrenalina, sinó busca crear-te la sensació d'estar en un lloc màgic.
Doncs has fet venir ganes.
Sí.
Sí, ja en parlarem, oi? Però en qualsevol cas, qui vulgui seguir-lo, qui vulgui ficar-s'hi, frikipark-cat,
sí, exacte,
el perfil d'Insta del Dani. Dani Nieto, moltíssimes gràcies per aquesta experiència. Potser si vas a algun d'aquests, doncs ja et farem tornar perquè ens ho puguis explicar. Són les 12. Moltíssimes gràcies també a tots vostès per escoltar-nos. Gràcies a la Maria per haver vingut, perquè ens ha preguntat d'on veníem. Si no, i que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.